El gall del monestir.
Doncs hola, molt bon dia a tots els que ens acompanyeu i ens esteu sentint per Cugat Ràdio. Recordar-vos que és dimecres i per tant toca la tertúlia amb els polítics que m'acompanyen. Comencem amb les presentacions pel PDeCAT, a l'Eloi Rovira. Molt bon dia, Eloi.
Molt bon dia.
Per la CUP, Ignasi Bea. Ignasi, molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, Ciutadans.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Per Esquerra Republicana, Mireia Ingla. Mireia, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per Iniciativa, Ramon Gutiérrez.
Bon
molt
dia,
bon dia,
tothom.
Ramon.
Bon dia.
Pel PSC, el Pablo Beceiro.
Bon dia,
Pablo.
Bon dia,
com estàs? I pel PP, Ignacio Rigau, que no sé si és el primer cop, almenys amb mi, que sí que fem la tertúlia, no?
Sí, 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 és la primera vegada.
És la primera vegada, en general, a la ràdio, en aquest sentit, a Cugat Ràdio. Sí, sí, molt bé, doncs benvingut, Ignacio. I comencem, si us sembla, perquè, en fi, l'actualitat, com sempre dic, sempre mana, i en aquest cas tenim molts temes d'actualitat. Avui és un dia important, es celebra la Constitució del Parlament. En aquest cas, amb quatre santcugatens que en tenim, no? Dos de Ciutadans, un d'Esquerra i uns Junts per Catalunya. Estarem pendents perquè em sembla que comença a partir de les 11, per tant, des de serveis informatius estarem pendents, però crec que avui tenim tots els representants dels partits polítics, doncs segurament trobeu interessant parlar d'un tema que malauradament doncs, ha estat notícia, i és la sentència del cas Palau, que vam conèixer justament el dilluns, i les comissions del 4%, on ha quedat demostrat que en aquest cas Convergència Democràtica doncs, va cobrar aquestes comissions i que malauradament esquitxa o es veu en aquest cas involucrat el nom de Sant Cugat, tenint en compte que sembla ser que es van cobrar, segons diu la sentència, aquestes comissions per les obres del PAP3. Si us sembla, i suposo que com tots doncs heu fet valoracions al cuap.cat, coneixem la vostra opinió, em sembla que després hi ha una roda de premsa també d'alguns partits polítics que també doncs, en parlareu d'aquest tema. Fem una valoració d'aquesta sentència, de la situació en aquest cas de com queda Sant Cugat, com esquitxa aquí en aquest cas a Sant Cugat i quina afectació té. Comencem doncs, en aquest cas per Eloi Rovira, PDeCAT. Comencem, Eloi. Una petita valoració, si us sembla, fem dos minuts i a partir d'aquí jo us demanaria que puguem fer interpel·lacions entre nosaltres, no? Amb respecte, no? Això òbviament, però pot generar una mica més d'interès en el debat. Comencem, Eloi.
Bé, doncs, fer aquesta intervenció curta serà complicat, però ho intentarem, eh? El tema és prou important com per parlar-ne, ja venim parlant des de que va sortir doncs, cap allà a finals del 2000, la primera dècada del 2000, i jo crec que aquí hem donat, doncs, s'ha parlat moltes vegades, ara tenim una sentència que, si no és ferma encara, però bueno, una sentència on s'evidencia doncs, que a nivell nacional hi ha una relació entre el partit, el Palau i algunes donacions per part d'algunes empreses, i evidentment doncs, això és la justícia que s'ha encarregat és de mostrar-ho, i evidentment doncs, qui ho hagi fet doncs, ara doncs, haurà d'assumir les seves responsabilitats i bueno, doncs, afrontar les seves responsabilitats davant de la justícia. Nosaltres com a partit vam fer un exercici de renovació el 2016 doncs, per intentar deixar enrere doncs, tota aquesta mala praxis que es podia considerar i que no ho volem nosaltres a la nostra formació política, i per tant ja vam fer tota aquesta renovació per deixar enrere totes aquestes activitats il·lícites que no considerem gens respectables, i per tant jo com a partit hem fet tot aquest procés per deixar enrere, i sobretot el que vull deixar molt clar és que a nivell local doncs, surt el nom de Sant Cugat perquè hi ha una obra en la que doncs, es va produir el concurs aquí al municipi, però el que està molt clar i el que nosaltres hem intentat defensar sempre des de l'Ajuntament de Sant Cugat és la gestió que s'ha fet. Nosaltres hem aportat tota la informació a nivell tècnic, a nivell polític, des del primer moment doncs, els alcaldes han fet doncs, totes les aportacions, els tècnics han fet totes les aportacions d'informació als jutges, hem fet comissions especials, hem fet un ple extraordinari per donar explicacions també d'aquest tema, on es va doncs acordar fer una auditoria externa que també em sembla que deu estar a punt d'iniciar-se, o bueno, sé que estaven els tràmits en marxa. Per tant, nosaltres l'actitud de l'Ajuntament crec que ha sigut, evidentment, la que havia de ser, que és la responsabilitat, proactivitat i transparència a l'hora doncs, de demostrar la bona gestió dels tècnics i del grup polític que hi havia doncs, en aquell moment. I, de fet, la sentència en cap moment posa en dubte com s'ha fet i com s'ha tramès tot el procés de licitació i adjudicació de l'obra. Per tant, aquí el que passa és que doncs, un cop adjudicada l'obra, sembla que entre l'empresa i el cas Palau, doncs van tenir els seus mas i seus menos, per dir-ho d'una manera poc, bueno, una miqueta políticament correcta, no? Que és el que nosaltres condemnem. Nosaltres, per la part que ens toca, sempre hem vetllat per fer les gestions el més transparents, el més, bueno, seguint tota la normativa legal i de transparència, i crec que així és com s'ha fet i s'ha demostrat, perquè en cap cas la sentència parla d'una mala gestió o de que des de l'Ajuntament de Sant Cugat ha hagut algun tècnic o algun polític que hagi fet alguna cosa malament. Per tant, nosaltres hem d'estar tranquils amb que en aquest cas, doncs, malauradament surt el nostre nom, perquè és una obra de Sant Cugat, però bueno, crec que hem de seguir defensant la bona feina que es fa des de les meses de contractacions, i esperem, doncs, que qui hagi fet la seva malifeta, doncs, hagi de pagar les seves responsabilitats.
D'acord, doncs, Ignasi, la CUP.
Sí, sí, sí.
Bé, ostres, que 2 minuts és bastant...
Bueno, fem una miqueta més, he dit 2 minuts, perquè sí que llavors m'agafareu 4, llavors.
No, però vull dir que això pot iniciar, o sigui, ha d'haver molts nivells, evidentment,
està
no?
Clar, està clar.
Jo, en primer lloc...
Per situar una mica també a l'audiència, als ciutadans, no?
Sí, no, òbviament, és un tema del qual fa molt temps que en parlem. De fet, l'Eloi ha dit, amb un to molt cordial, evidentment, has dit que es va fer un ple extraordinari sobre el tema. Jo diria, tu has dit que sempre s'ha posat de la part del govern i amb normalitat així, jo diria que, per exemple, quan es va convocar el ple i quan es fan aquestes coses, els que ho hem convocat, els que hem defensat aquestes coses, se'ns ha tirat de responsables, se'ns ha acusat de manca de lleialtat i totes aquestes coses. O sigui, amb normalitat no, d'acord? O sigui, sí que s'han fet plens, evidentment, perquè és que no es podia no fer perquè el vam convocar pels mecanismes establerts. Aleshores, el primer que et diria és que l'esmena aquesta, no?, de... Bueno, normalitat de transparència volguda, no ho sé, obligada quan s'ha fet un ple i se'ns ha acordat de deslleialtat i totes aquestes coses, males maneres, amb un to bastant altiu, i que nosaltres, com passen moltes altres coses, quan fas propostes, encara que siguin constructives, doncs ja s'agafen des de l'equip de govern com un atac, no? Per tant, al final d'aquest camí hi havia molts indicis i coses, però clar, pels que hem anat darrere demanant aquestes explicacions, doncs home, és una mica gratificant, no? Que al final, doncs, no, sembla que no eres tan deslleial, sembla que no és que tingués una fixació, sinó que, bé, hi havia unes coses que s'havien d'aclarir. En tot cas, la segona esmena és que l'Eloi, jo m'entenc perfectament que ho faci perquè és normal, i parla com si, diu, el que hagi fet la malifeta, doncs, ho ha de pagar. Jo, i ara no ho focalitzen en Convergència en el PDeCAT de Sant Cugat, sinó que això no és una cosa d'un dia, no és un fet conjuntural, és una cosa estructural. M'ho hem vist en molts partits, ara no cal fer la rastellera de casos de corrupció i de finançament il·legal. Però bé, això és una... En el cas Palau hi ha unes qüestions, però fa uns anys el president Maragall ho deia, no? El problema del 3%, no sé si és del 3, del 4, del 5, no sé de quan és, però que hi ha un problema estructural de finançament il·legal dels partits que han governat aquest país, a diferents nivells de manera sostinguda, doncs això és evident, no? Per tant, això és el símptoma. La malaltia és una corrupció estructural, una corrupció sistèmica. Des de Sant Cugat, clar, és que se s'havia negat, és que a mi m'ha sabut creu això, i intento fer-ho amb el millor to possible, però... Ostres, que jo, per mi el ple va ser dur del que se'ns deia. I no només en el ple, sinó el que esteu fent... Semblava que fóssim aquí un... Bueno, que ens voléssim carregar la ciutat. I penso que això és just reconèixer-ho, i crec que en aquest cas s'haurien de demanar disculpes. Jo, m'agrada que l'Eloi hagi dit que és una cosa de la qual val la pena parlar. Jo crec que estem trobant a faltar, la gent està trobant a faltar que surti l'alcaldessa...
Aquesta és just una de les preguntes que anava a fer, si trobàveu important, imprescindible.
Jo penso, a mi la gent m'ho està dient, no? O sigui, a mi em troben pel carrer, no? O em venen a la cuina i em diuen, escolta, han dit alguna cosa? I dic, crec que ho hauríem de fer ja. Sigui la que sigui, però s'ha d'explicar, o sigui, fer la valoració. En tot cas, vull dir que és una de les coses que crec que la ciutadania no només espera, sinó que és imprescindible, i que, vaja, que mentre no sapiguem el posicionament oficial, que se'ns expliqui bé, nosaltres estem una mica així, perquè nosaltres el que diem ara és el que portem dient fa temps. Nosaltres, davant de les explicacions, nosaltres podem, doncs, rebatre o no, o dir el què. En tot cas, i amb això acabo, perquè crec que ens repetirem una mica amb alguns companys, però la darrera cosa, la darrera esmena que et volia fer, Eloi, és que tu has dit que el PDeCAT és fruit d'un procés de renovació i així. Evidentment, hi ha coses que són objectives, segurament, però jo, per exemple, aquests dies veient el president Mas parlant sobre aquest tema, semblava que fos la víctima, al final, ell, no? O sigui, deia, hem pagat un preu que no ha pagat ningú altre. I clar, és que, perdona, hi ha molts partits que no hem de pagar cap preu perquè no hem participat de res il·legal. Aleshores, és com, vaja, em sembla d'un cinisme i d'una... El que ha fet el Mas, no el que has dit tu, alarmant. O sigui, hem pagat un preu que ningú més ha pagat. Bueno, clar, perquè és que tenim el tresorer que ha estat... Bueno, que és culpable, teniu una corrupció estructural, faltaria més. És que el que passa és que sembla que canvies el nom i és allò que la mona s'està de ser, la mona se queda, no? Doncs, ostres, hi ha molta gent... Hi ha molta gent...
Sí, d'acord.
No, d'acord.
El canvi de nom i la... Jo crec que hi ha un canvi substancial en la gestió del que és l'antiga Convergència al nou PDeCAT.
D'acord, no, t'accepto perquè jo no conec els mecanismes interns del PDeCAT. Segurament hi ha coses que sí, però hi ha algunes persones que sembla, com l'Artur Mas, que hem pagat un preu. Hem pagat un preu per què? O sigui, era refundació per... Perquè se'n dissol, no? Hem pagat un preu, no sé no ben bé per què. I sembla que els que al final són els culpables semblen les víctimes, i els que hem estat dient que hi havia coses que feien pudor, doncs siguem uns responsables i, no sé, hem de pagar preus que no hem de pagar. No? Per tant, o compte amb veure com una cosa aïllada, crec que és imprescindible. Els cinquantencs necessitem que surti l'alcaldessa, el equip de govern, i surti i expliqui, però explicacions exhaustives, i que mai més, si us plau, això ho demano, no meu, crec que molta gent s'ho farà seu, però com a mínim en nom de la CUP, que no se'ns torni a tallar deslleials per demanar explicacions, que a més en aquest cas, al final, el temps ens dona la raó.
D'acord, doncs, Ciutadans, Sergio, endavant.
Sí, buenos días. Yo creo que la sentencia es terrible, ¿no? O sea, pone de manifiesto que durante 10 años lo que era la antigua Convergencia campó a sus anchas cobrando comisiones y haciendo un saqueo masivo, en este caso desde el 1999 hasta el 2009. Y en toda esta trama corrupta aparece Sant Cugat. O sea, Sant Cugat es una pieza. Es una pieza, digamos, de este organigrama de saqueo. Y en este sentido, los ciudadanos tienen que saber que se les ha estafado, los ciudadanos de Sant Cugat. Una parte de lo que ellos pagaron como impuestos, exactamente el 4% que fue para el PAP3, al final fue a manos de Convergencia de forma ilegal o de los llamados comisionistas, que cobraban de forma muy, muy onerosa. O sea, a los ciudadanos de Sant Cugat se nos ha estafado y entonces yo he hecho en falta una reflexión, una manifestación de la alcaldesa, que por cierto, en aquella época formaba parte del gobierno. O sea, no es algo que le venga de nuevo porque se haya incorporado. No, en aquella época ya estaba dentro del equipo de gobierno de Convergencia. Después de decirle al Eloy, a ver, muy bien que hayan hecho una refundación, pero vosotros fuisteis elegidos en el año 2015 todavía como Convergencia. Tú eres cargo electo porque te presentaste por Convergencia. Esto es como Convergencia y algunos había de Unión, incluso había otros que eran, creo, bueno, que luego fue demócratas, etcétera. Esto es como si me dicen que Alianza Popular no tiene nada que ver con el Partido Popular. Yo creo que, es decir, yo no quiero, seguro que en el PDeCAT hay gente bien intencionada, que se ha añadido, que viene con un aire nuevo, pero también es cierto, digamos, que hay un lastre de unas personas, vamos a decir, sospechosas, que siguen estando ahí. Es decir, el cambio de nombre no cambia sustancialmente la cosa, ¿eh? Yo me puedo cambiar de ropa, pero voy a seguir siendo la misma persona. Entonces, lo más importante es eso, que se ha estafado a los ciudadanos de Sant Cugat, porque una parte de sus impuestos al final han ido a manos de estos señores, y que no era una obra, por ejemplo, de Ensenyament o incluso del Estado que sea geográficamente en Sant Cugat, es que es una obra municipal. Por lo tanto, la señora alcaldesa tiene que ser la primera en despejar cualquier duda de que esa adjudicación de obra se hizo de forma absolutamente transparente y que no había ningún tipo de lógica.
¿Has dicho Sergio?
Sí, espera un momento. Entonces, vamos a esperar, porque hay una auditoría, en marcha, y al final vamos a despejar todas las dudas. Pero a mí me sorprende muchísimo que la señora alcaldesa no salga a las 24 horas y despeje esa duda, porque vamos a ver, es una obra municipal y al final se adjudica a una empresa que al final hace unas donaciones. Hostia,
perquè al final, Sergio, amb la vostra comunicat que vosaltres heu fet arran de conèixer la sentència, sí que vinculàveu com que hi havia una mala gestió per part de l'Ajuntament.
No, mala gestió no, però lo que esperamos es que se den explicaciones y que sean proactivos ellos los primeros en despejar cualquier duda.
Vull dir, perquè una cosa és l'Ajuntament, altra cosa és...
Sí, com a Ajuntament.
No, s'ha hecho, però és que no me quiero repetir, però al final hubo un pleno extraordinario y poco menos que a los que votábamos que se hiciera una auditoría, nos tachabais de populistas, de que queríamos, hablando mal, lo siento, de que queríamos meter mierda, etc.
Jo no recordo tan dramàtic, potser... No sé, cadascú
ho viu d'una altra manera.
Jo no ho recordo tan dramàtic, Des del meu punt de vista, no, l'Ignasi té el seu, vosaltres teniu el meu, deixeu-me tenir el meu propi.
Sí, no, però que...
En aquest sentit, el que vull dir, i el que volia contrarrebatre de Sergio, és dir que nosaltres no hem sortit a dir, bueno, escolta, és la quarta o cinquena vegada en pocs anys que el tema surt perquè ha anat sortint, perquè nosaltres hem anat a portar informació, perquè hi ha hagut aquest ple, hi ha hagut una comissió, o sigui, el tema no és de nou ara, i la Mercè, l'alcaldessa, sortirà aquesta setmana a donar les explicacions que hagi de donar, però és que ja hem sortit, és que ho digueu com si no hagués sortit mai,
de
i del tema s'ha parlat
Eloi,
moltes vegades.
Després de la sentència, però és que no ha sortit, sentència, i la sentència...
La perdona, sentència no diu res.
Moment, ara, sí, ara li tu.
D'acabar,
no
la sentència... No.
Una cosa, això, vols dir una cosa, perdoneu, no, clar, ja està.
Dic que la sentència és prou clara dient que hi ha doncs, una mala praxis entre Convergència del cas Palau i les empreses, però no amb l'Ajuntament. El que diu la sentència és que l'Ajuntament no ha fet res, que el procés
no,
de licitació...
No, falta algú
que més. Doncs fem la sentència a mida.
Ara
li toca a la Mireia. Si us sembla, ara li toca a la Mireia. Jo el que crec que sí que és important per la ciutadania de Sant Cugat com a ciutadans i que, òbviament, estem, doncs, bueno, ens ha afectat en aquest cas, no?, perquè són diners dels contribuents de la gent de Sant Cugat, és exactament saber quina va estar la participació, quin paper ha estat el de l'Ajuntament, no? Més enllà del d'un partit polític, no? Si aquí ha tingut alguna cosa a veure o no. I això m'agradaria que també en aquest sentit us posicionéssiu en aquest sentit.
Vale, però és que desgranar el paper de l'Ajuntament i del partit polític és una opció, però aquest govern és d'un partit polític. I això vol dir que tu no pots fer veure què passaves per allà. És a dir, si aquell govern que hagués hagut en aquell moment, en el moment de la investigació, fos un govern d'un altre partit, podria haver dit, jo passava per aquí, però malgrat això haurien d'entomar la responsabilitat d'explicar-se com a mínim.
Però tot i així a la mesa de contractació no va haver-hi representants de tots els partits polítics que en aquell moment...
No, tots els representants polítics, mai sempre hi ha un representant, no sé en aquell moment si va haver-hi, normalment n'hi ha un, però tothom...
Però allà no es va decidir que hi hagués un de cada partit?
No, en aquell moment no. En l'únic moment en què s'ha pres la decisió de que a la mesa de contractació, a una mesa de contractació, hi hagi un representant de cada partit, ha estat precisament a l'hora de fer el concurs públic de l'auditoria aquesta que vam demanar, que a partir d'aquí hem demanat que hi hagi un de cada partit. Que jo també, abonant amb el que explicava a l'Ignasi i també ha dit al Sergio, òbviament, el ple extraordinari, ho dic per recordar-ho a la ciutadania, el va demanar l'oposició, alerta, eh? El va demanar l'oposició. Com que tenia majoria per poder demanar un ple extraordinari, perquè el ROM ho preveu, es va demanar el ple extraordinari. Aquest ple extraordinari no va ser el govern que va dir ara anem a fer un ple extraordinari per parlar d'aquest tema. I es va fer en el moment en què s'iniciava tota la part de les declaracions del judici, no? Aquells dies en què només fèiem que veure circular gent allà a la ciutat de la justícia i que cada 5 minuts es parlava de Sant Cugat. Perquè el PAP 3 ha estat un dels equipaments públics clau en aquest tema del cas Palau. Però jo també vull afegir que l'Ajuntament de Sant Cugat ha treballat en Ferrovial amb altres obres aquí a Sant Cugat en aquella època, i per això l'auditoria també que hem demanat inclou això també, de revisar la resta, perquè...
També se'ns va negar.
Quasi 20 milions de desviament.
Exacte. Com acabarà, és que clar, aquest és un tema molt important, i com explicava l'Ignasi, és que estem parlant d'un tema de corrupció sistèmica. Quan la corrupció diuen que és sistèmica, vol dir que no necessàriament és obra pública, comissió, perquè això ja a vegades és un cap mas. És a dir, la clau de moltes coses és la carta que Millet li envia, que està en la sentència, a més allà de forma molt clara i literal, que diu, acabo d'assabentar-me de l'adjudicació Ferrovial, com ho fem per fer... Això ho diu la sentència.
Però per pot tant... ser, doneu possibilitat que pugui ser que això es parlés a altres instàncies i que, per tant, aquí els ajuntaments que surten d'aquestes comissions...
Els ajuntaments són els que fan
l'adjudicació. La responsabilitat de l'adjudicació.
Sí, però un moment, una cosa és la responsabilitat legal, que insisteixo, no és que Convergència hagués fet coses il·lícites o mala praxis. És que Convergència és culpable d'un cas de corrupció. Aviam si parlem amb les coses clares. Convergència, després d'aquesta sentència, és culpable de finançament il·legal i, per tant, de cometre un delicte, amb unes conseqüències que també estableix la sentència. I això és una evidència. I una cosa és la responsabilitat penal i l'altra la responsabilitat política. I aquesta, un representant públic no la pot obviar. M'és igual si hi ha més clar explícit l'Ajuntament de Sant Cugat o no la pot obviar. Estem a dimecres, estem aquí parlant d'aquest tema i l'alcaldessa d'aquesta ciutat encara no ha obert la boca. És més, va obrir la boca per dir, van fer un comunicat dient no fem declaracions perquè això no va amb nosaltres. Home, això és un insult a la ciutadania. Ho sento, però és un insult amb tota regla. I per això vam demanar aquell debat extraordinari, perquè la ciutadania mateix ens deia que no penseu parlar del cas Palau quan cada dia a la televisió, llavors era el moment del judici, que que no, este, que no parleu del cas Palau, i vam dir, i hem de parlar, perquè només faltaria, perquè això preocupa la gent, i si preocupa la gent, ens ha de preocupar, i és obligació dels representants públics donar la cara. I si aquests representants públics a sobre són del govern, i a sobre són del partit que governava i que encara governa, amb unes altres sigles, d'acord, però és responsable d'això, ha de donar veus. I jo també voldria destacar, respecte a la successió de PDeCAT i Convergència, amb tots els més i menys, que no conec els detalls perquè no m'afecta, és que Mercè Conesa era portaveu de Convergència. I Mercè Conesa era portaveu de Convergència i continua sent un càrrec orgànic al PDeCAT, que és el president del Consell Nacional. Era càrrec orgànic de Convergència, igual que el president Mas, que curiosament 3 dies abans de sortir la sentència decideix dimitir. Però Mercè Conesa ja tenia una relació, per tant tampoc ja no pots dir, jo és que no, home, quan tens tantes coses que t'hi lliguen i quan bàsicament ets l'alcaldessa d'una ciutat que aquests dies, malauradament, i fa molts anys, cada vegada que es parla de corrupció surt el nom de la ciutat, tu has de, no has de mai escatimar esforços per donar la cara davant de la teva ciutadania, perquè és la teva obligació com a alcaldessa.
Ramon, per Iniciativa.
Bé, jo és que la majoria de les coses que volia dir ja s'han dit, i tampoc crec que allargar-me molt. Jo l'únic que crec és que efectivament que quan es comprova un cas d'aquesta magnitud, el que hem de fer és recuperar la confiança de la ciutadania, perquè és perquè al final ens perjudica a tots, perquè l'argument fàcil, no, és en plan, és que tots els partits i tot. Jo crec que efectivament hi ha un, hem comprovat, perquè no hi ha un senyor X, no hi ha una persona que és la que hagi dit aquesta adjudicació la donarem a Ferrovial perquè així Convergència es pugui finançar. És perquè forma part d'un sistema, no? És una corrupció sistèmica dins del finançament de Convergència, i per tant no podem assenyalar un senyor directe, però tampoc podem assenyalar a tot el sistema polític. I això és el que jo crec que hem de poder recuperar, aquesta confiança. I això com es fa? Doncs acabant amb la impunitat i donant explicacions. I en aquest sentit, doncs em refermo amb el que han dit els meus companys fins ara, no? Necessitem explicacions, necessitem que l'alcaldessa d'aquesta ciutat surti i expliqui realment, si és que això era una cosa sistèmica de Convergència, doncs que ho digui clarament, perquè el que no pot ser és que en privat, no, diverses persones de Convergència ens reconeguin, no, si ara Convergència existís jo em desafiliava, no, això és inassumible, no sé què i tal, però en canvi públicament no estiguem expressant a la ciutadania doncs que efectivament funcionava, allò s'estava fent malament, i ara hem d'assumir doncs que doncs aquelles culpes, i el nostre partit, o l'hereu, no, el partit del qual estem heredant, doncs ha d'assumir les seves conseqüències i ha de pagar aquests 6,6 milions doncs que ens ha estafat a tota la ciutadania del nostre país, i els 160 i pico que ens ha estafat doncs a la ciutadania de Sant Cugat.
Molt bé, doncs Pablo, PSC.
Pues nosotros lamentamos que la sentencia haya llegado con nueve años de retraso, inmensamente tarde, y entonces parece que el tiempo lo cura todo y que ahora nadie es responsable de los que hicieron aquellas actuaciones, y que hoy en día ya no hay ninguna responsabilidad más que asumir, ni ningún precio que pagar, porque simplemente es inmensamente tarde. Este caso de corrupción, como muchos otros, no solo es un engaño a la ciudadanía porque se ha malversado los impuestos de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, sino que además se han efectuado adjudicaciones que estaban pactadas, con lo cual la transparencia en los concursos de adjudicación queda completamente anulada. Se han hecho campañas dopadas con presupuestos inflados con dinero negro, con lo cual la libertad e igualdad en la competición electoral queda completamente trucada, y es un engaño a la ciudadanía a la hora de ir a votar. Y además, el precio que la sentencia reclama de 6,6 millones, la sentencia, si no me equivoco, reclama devolver todo el dinero que se ha recibido. Pero no hay ninguna multa. Es como tener un crédito que ya le devolveremos, ¿no? Pues así casi vale la pena estafar, porque si no hay luego una consecuencia más a más que devolver lo que se ha cobrado indebidamente.
Está la penal de la petición.
Bueno, eso sí, pero de cara a la compensación económica del dinero estafado a la ciudadanía, no hay nada más que devolver el dinero. Yo creo que Tampoco podemos estar dando vueltas y vueltas a todo el mal que se ha hecho durante todos estos años de sistema corrupto en la adjudicación de los concursos públicos, sino que efectivamente tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos y para eso tomar medidas en positivo.
Eso no quiere decir que no tengamos que hablar de ello.
Hay que hablar de ello y hay que tomar decisiones y ejecutar medidas de transparencia. Y eso es lo que tendríamos que también introducir en toda esta conversación. Propuestas en positivo para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, ni a nivel local ni a nivel nacional. Y entre otras cosas, pues, por ejemplo, yo no he escuchado a nadie que se pregunte por qué los empresarios de Ferrovial, el corruptor en este caso, queda absuelto porque ha prescrito su caso. Es que es absurdo. Pues los políticos deberíamos estar ya tomando decisiones y haciendo propuestas para que esto no prescriba en 3 o 4 años, que creo que prescriben, ¿no? Porque esa responsabilidad, el corrupto es tan responsable como el corruptor, por supuesto. O reformar las leyes para exigir esas medidas de transparencia. Evidentemente, la ciudadanía hoy en día, después de todo lo que ha pasado, reclama y exige un buen comportamiento de los gobernantes. Y los gobernantes tienen un compromiso público para que esto no vuelva a ocurrir y para efectuar y gastar los dineros y tomar medidas de forma transparente. Pero no basta con un compromiso político personal. Es necesario que haya una legislación que exija y obligue a los responsables políticos para que esto no vuelva a ocurrir y que se tomen medidas concretas, cuantificadas, que obliguen a los gobernantes a efectuar sus decisiones con total transparencia. Y yo creo que deberíamos estar exigiendo responsabilidades y a la vez haciendo propuestas en positivo para mejorar toda la gestión pública.
D'acord, molt bé. Doncs, Ignacio, pel Partit Popular, t'estrenes amb un tema...
Sí, però...
Màxim interès.
Bueno, la desventaja y ventaja de ser el coche escoba aquí de la tertúlia es que puedo recoger dos ideas que han quedado flotantes, ¿no? En primer lugar, respecto a la transparencia. El PDeCAT, en todos sus comunicados oficiales y en los sendos tweets que han ido haciendo, sí que se han arrogado esta, ¿no?, esta virtud de que ahora son muy transparentes y que una de las virtudes, uno de los principios del PDeCAT, es la transparencia. Sin embargo, y yo creo que en el fondo coincidían con todos los tertulianos de hoy, se exige del PDeCAT ahora un paso más allá. Incluso el compañero Eloy decía, no, hemos sido transparentes de acuerdo con la normativa. Y un partido que ha sido justamente con una relación tan líquida respecto a la normativa, le exigiríamos un plus. Le exigimos, en el fondo, un plus. Y no solo hablamos de Mercè Conesa enfrentándose a la ciudadanía y enfrentándose a los medios y respondiendo todas las preguntas que tenga que responder, porque hasta ahora la visión ha sido muy institucional, habéis hablado de comisiones, auditorías y planos extraordinarios. La ventaja de que yo me incorpore a la política local hace muy poquito es que toda esta visión institucional en su día yo no la percibí como mero vecino de San Cugat, por eso creo que el paso más allá es Mercè versus los ciudadanos con todas sus preguntas, versus los medios de comunicación con todas sus preguntas. Y en segundo lugar, un personaje también muy relevante a día de hoy en la vida política, que no ha salido su nombre hasta ahora, es Jordi Turull, que entonces era gerente municipal, que creo que también, precisamente por su posición entonces y por su posición ahora política, debería también responder. Y en segundo lugar, también recogiendo lo que han comentado los tertulianos ya, la relación entre CiU y PDeCAT no solo no se puede obviar, y no solo lo digo yo porque soy más chulo que nadie, sino también lo dicen los socios del Parlamento del PDeCAT, bueno, es Junts per Catalunya, lo decía ayer mismo de una forma clarísima Núria, si no me equivoco, Gibert de la CUP. Lo decían aquí mismo Esquerra, los propios socios del PDeCAT, los propios socios parlamentarios del PDeCAT, les no hacen distinción entre lo que era CiU y lo que es el PDeCAT. Y en segundo lugar, es que incluso jurídicamente sigue habiendo relación. En la propia campaña electoral, CiU como tal no se ha disuelto y se le permite esas prerrogativas que tiene un partido político electo, como puede ser publicidad electoral, y gracias a esas prerrogativas, gracias a esas subvenciones, esos beneficios, el PDeCAT se asoció, hizo un convenio, y esto es tan cierto como suena, y el PDeCAT en el fondo se sigue beneficiando de lo que en su día fue CiU. O sea, la relación jurídica aún existe, aún es material y palpable. Por eso creo que negar la relación es un sinsentido, y es más, cuanto antes abandone esta posición, pues más felices seremos todos. Y en segundo lugar, la transparencia del PDCAT ahora es el momento en que brille. Si de verdad es un principio vertebrador del nuevo PDCAT, que brille, que Mercè Conesa y que Jordi Turull se enfrenten a los ciudadanos y les digan, pues hicimos esto mal y pasó esto. Sin más.
D'acord, doncs ens queden 12 minuts. Si voleu, passem a tots de rèplica que ens ha demanat. Primer l'Ignasi, la Mireia, després el Sergio. Després,
si voleu parlar tots,
tornem a fer una altra ronda, sí, perquè l'Eloi em sembla que té feina. El que sí, jo llançaria un parell de preguntes que a mi m'interessen és, quan parleu d'exigir responsabilitats, doncs que l'alcaldessa en aquest cas doni la cara, què més? Hauria d'haver-hi alguna dimissió? No, com ho veieu vosaltres? És a dir, aquest exigir responsabilitats, en què es traduiria? I dos, em preocupa enormement a vegades la interpretació que fem els ciutadans que estem, en aquest cas, o que estan més allunyats de l'Ajuntament, de la tasca diària dels tècnics, d'aquest dia a dia, d'aquests molts contractes que surten d'una manera doncs, totalment transparent, no? I que és una tasca que ells també es poden veure en aquest sentit afectats, no? De dir, doncs, ara ha sortit això i la gent pot posar també doncs, en dubte aquesta tasca d'aquest dia a dia. No, dic que em preocupa a vegades les lectures que doncs, les persones quan diuen l'Ajuntament, corrupció, ha sortit, no? A vegades aquest titular, no? Jo com a periodistes també tenim aquest tema de responsabilitat, no? A vegades quan surt aquest Ajuntament, doncs, que a vegades doncs, hem d'anar una mica més enllà, no? I això no sé com a la ciutadania, o inclús aquesta poca credibilitat de cara al també ha sortit, em sembla que ho ha dit en aquest cas el Ramon, a la classe, en aquest cas política, no? Els polítics que us hi dediqueu, no? Vull dir que això pot perjudicar molt més encara els polítics, al sector d'administració pública, no? Com això podem lluitar perquè això no passi. Comencem, si us sembla, perquè l'Eloi segurament té molt a dir, ara sí que us hauré de comptabilitzar el temps, perquè...
Intento doncs, ser sintètic.
Més un minut i mig.
Primer, i encara que sembli un pilotes fora, contestaré alguns, no tots, perquè sentir-me segons quines coses i segons qui també doncs, crec que ja no val la pena ni que faci cap comentari més. Segona, com a personal, com a president de partit local, com a exmilitant de Convergència, jo sóc el primer que està dolgut en què el meu expartit hagi tingut aquesta praxis estructural o el que tu vulguis, o de la cúpula, perquè jo com a militant de Convergència, aquí tothom sembla que era conscient de que hi havia corrupció del que sigui, doncs jo he estat el militant del partit i no m'he enterat i no ho he sapigut.
Doncs molt, no. Escolteu, no sé quin món vius.
Doncs, si tu sabies el 2005, haver-ho denunciat en el seu moment. No. O sigui, si jo hagués vist alguna cosa en el meu partit que m'hagués fet veure que hi havia indicis de corrupció, doncs hauria d'haver tingut la responsabilitat de fer-ho. Per tant, no és una cosa estructural, potser és una cosa de la direcció, i que ara pagui qui hagi de pagar, perquè jo sóc el primer que vull exigir les seves responsabilitats, perquè no entenc per què jo haig d'estar defensant coses amb les que no em sento evidentment ni representat i evidentment ni he format part. Per tant, la justícia s'encarregui de multar-los a la presó. També s'ha de dir que el Millet i companyia tampoc eren de Convergència, perquè tenien relacions amb moltes més altres empreses i amb molts més altres grups que no només Convergència. El que passa que el que interessa aquí també és anar a fer mal al partit que governa, etc. Hi ha un,
el partit que ha robat 6,6 milions.
S'ha
robat
el 2,6 milions.
Que... culpables de corrupció.
Però en intermediaris, Pujol deia sempre parleu amb el Millet.
Bueno, el Millet ja n'hi ha també.
El que estava dient, doncs que aquesta gent pagui, vagi a presó, torni el que hagi de tornar, o sigui, evidentment jo no penso defensar aquestes actituds ni del meu expartit, ni del meu partit actual ni de qualsevol altre partit. Per tant, escolta, cadascú que sigui responsable amb les coses que fa. I el que vull deixar molt clar a nivell d'Ajuntament i a nivell tècnic, no, que comentaves, la mesa, i tots, ja ho explicaran amb més detall, amb tota la cronologia dels fets, el que diu també la sentència, o sigui, en aquella mesa no hi havia cap polític de Convergència, d'aquests que estan inculpats, no hi ha cap nom d'aquella mesa dient que hagi fet tràfic d'influències. Allà hi ha un concurs, s'ha resolt amb tota la normalitat i amb tots els procediments normals, s'ha adjudicat, s'ha fet un informe tècnic dient què és el que s'havia fet, com es fa, i comentaves tu ara, amb totes les dates de resolucions, i després d'aquest pas, en altres estaments es culpabilitza o s'ha demostrat que hi ha relacions i que impliquen aquest aquesta resolució, però no el procediment. O sigui, no hi va haver ningú a la, o sigui, que a la mesa no va haver ningú que fes tràfic d'influències ni que forcés una adjudicació, no.
Estàs segurs, salit lo explicat-lo.
Però si s'ha explicat, més
una vegada. No, és que l'ho expliqui
tu,
jefa.
Doncs passem, si voleu, comencem amb per l'Ignasi, per la Mira, Clúvia, així tots podreu respondre.
Em dones la raó amb el que em deia abans. Potser és una qüestió de termes, no? Tu deies que no és estructural. Precisament això que dius és el que referma la meva hipòtesi, que és una cosa estructural. Precisament per això no es pot dir en aquest cas va ser això, no, perquè és una cosa normal. Normal en el sentit de, que era l'habitual això. I això, sí, home, era Vox Populi, de fet, quan el Maragall ho va dir, no va sorprendre molt, el que passa que va ser una sorpresa que algú ho digués en veu alta, no? Però per això no és allò que diguis, en aquest cas concret aquest va fer això, no. La mossegada era quelcom normal, estructural. És una cosa que la gent donava per feta. En altres països la donen en un percentatge diferent, però la donen per feta. En tot cas, jo crec que hi ha una cosa que és l'única perillosa. Jo, per exemple, i ho diré així de clar, et crec a tu quan dius que tu no tens res a veure amb això, perfecte, però crec que l'exercici ineludible que necessita la gent, en general, és que es reconegui alguna cosa. Perquè amb la tesi de la poma podrida no abordem el problema. I si diem, no, aquests que paguin, no. S'ha de reconèixer. El primer pas per recuperar la situació és reconèixer-ho i assumir, i sobretot donar garanties que no es repetirà. En tot cas, 9 anys, ha trigat això, la justícia moltes vegades molt ràpida, hi ha molta gent que està a la presó per fer un tuit en 4 dies, a part que tenim presos polítics, això no cal ni anomenar-ho, la lentitud ha fet que hi ha hagut gent que ha mort, testimonis que potser que potser haguessin aportat més llum, i destrucció de proves. I finalment una cosa, acabarà l'auditoria, ja hem dit, de moment hi ha un desviament del pressupost, d'una desviació de pràcticament 20 milions d'euros, veiem com acaba això, i per acabar una cosa, tot això que estem parlant avui condensa una època del país, i jo deia d'aquest país, del costat i de l'altre, o sigui, els partits que han ostentat el govern, el poder, perquè a mi em fa gràcia, i amb això estic d'acord amb l'Eloi, segons quines coses. Espero que en aquest cas no hi hagi indults, però cas Filesa, indults, o sigui, impunitat. Cas Treball, impunitat. Espero que en aquest cas no hi hagi impunitat. Crec que una de les coses bones dels darrers anys és que la ciutadania està més conscienciada i que no trobarà tant la impunitat, però jo demanaria també que determinats partits que també han participat d'aquest sistema estructural de finançament il·legal, de mossegades, de tot això, clar, el partit més corrupte d'Europa, disculpa'm, no ens coneixem avui, però la boca petita, sisplau. Entenc perfecte.
Sí, ara farem un tour de rèpliques.
El partit més corrupte d'Europa, una mica de prudència, no? Vull dir que fa una mica de gràcia. I el mateix, vull dir, que es Filesa, que es Treball, això no és una cosa aïllada. I no només de Convergència, però això ho dic, que també ara hi ha el risc que algú vulgui focalitzar-ho en un partit concret. No. Per tant, que no hi hagi, vull dir, reconeixement, que garanties que no es repeteixi, sobretot que no hi hagi impunitat, no indults com en casos anteriors, i vaja.
Molt
això,
bé.
Res més.
Molt bé, Ignasi. Doncs, Sergio, Ciutadans.
Sí, doncs reprenent una mica el fil del que ha dit aquí el company Rigau, efectivament hi ha com un conveni entre el que és Convergència i el PDeCAT, i de fet el PDeCAT, si us presenteu a les municipals l'any vinent, tindreu determinats espais a la ciutat, perquè en el seu dia va ser Convergència qui va obtenir els resultats. O sigui que jo crec que abans ho deia, no? Era el mateix pràcticament Aliança Popular i el Partit Popular, pràcticament és el mateix Convergència o el PDeCAT. Jo entenc la indignació de l'Eloi, l'entenc perfectament i que estigui dolgut, però llavors el que s'ha de fer és ser absolutament proactiu en veure que l'Ajuntament ha obrat de forma 100% correcta. I quan abans, Mònica, tu parlaves dels funcionaris, doncs jo segur que el 99% dels funcionaris, o fins i tot el 100%, hem de defensar la seva honorabilitat, però moltes vegades també hi ha algú que pot ser, diguem-ne, corruptible, i en aquest cas el que nosaltres demanàvem és que s'arribi al fons de la qüestió. Esperem que l'auditoria, i que en aquest cas el govern del PDeCAT, si està interessat, doncs que puguem aprofundir-lo al màxim per defensar l'honorabilitat dels funcionaris de l'Ajuntament, perquè torno a repetir, al final era una obra municipal i hem de mirar, diguem-ne, com es va produir l'adjudicació. I després, si és cert, i no em vull repetir, que durant molts anys hi ha hagut un sistema endèmic de corrupció per part del Partit Socialista i del Partit Popular, i a Catalunya especialment i sobretot de Convergència. I crec que la senyora Conesa hauria de, torno a repetir, sortir a defensar o a donar explicacions, perquè a mi em recordo una mica el senyor Rajoy, no? Que per acció o per omissió resulta que veia com la corrupció populava en el seu partit i aquesta gent misteriosament mai se n'adonava absolutament de res. Jo crec que si això es vol... és a dir, si la senyora Conesa vol defensar la seva honorabilitat i la de Convergència o la seva funció, com a mínim hauria de donar explicacions.
Molt bé, doncs Mireia.
Sí, ràpid i molt d'acord amb les intervencions tant de l'Ignasi com del Sergio, no? I és veritat que a Espanya el de robar surt gratis, i si no que li preguntin al PP, no? Hi ha M. Rajoy, per exemple, que en aquest moment és el president d'Espanya i del partit més corrupte d'Europa, i aquests dies també estem seguint el judici al País Valencià, i és un escàndol, no? El del PP ja no és que es financiés il·legal, és que tot ell és un sistema ja corrupte, no? Per tant, el que vol dir això és que és a les nostres mans i a les mans de cada organització política tenir la seva manera d'evitar que això passi. I per això alguns partits polítics que hem governat en moltes administracions i no tenim cap cas de corrupció. Per què? Doncs perquè tenim unes mesures pròpies, però com que no pots confiar en les mesures pròpies, potser val la pena que sigui a nivell de tots els partits, no? Per tant, tots aquells partits polítics, aquelles organitzacions que permeten que tinguin donacions d'empreses que fan obra pública, tenim un problema, perquè això tard o d'hora acaba passant. I per tant, com que a més és un tema que dèiem sistèmic una altra vegada, perquè els lladres roben però no són rucs, i per tant no estan a la mesa de contractació i posen la mà ja en aquell moment a la caixa, sinó que això es fa d'una altra manera, insisteixo, no sempre hi ha relació directa entre una mordida i una obra pública en concret, això és un tema que es paga, és un cànon que pagues com si fossis soci d'un club, i vas pagant a gràcies a que et vagin donar una obra pública. I això s'ha fet molts anys a l'Estat espanyol, el PP és el paradigma de la corrupció, i a Catalunya ho ha fet Convergència també durant tot aquest temps, i ara n'estem pagant les conseqüències.
D'acord, doncs Ramon, per Iniciativa.
Sí, bueno, a mi no m'agrada gens l'actitud aquesta de dir jo no hi era, passava per aquí i ara parlem d'una altra cosa. Crec que és preocupant, perquè crec que com a polítics i com a representants polítics tenim l'obligació de voler saber, i de quan una cosa ha passat, encara que fos no en el partit en el que militem ara, perquè el partit hagi mutat o el que sigui, però sí en el nostre ajuntament, i si hi hagin persones que segueixin i que la seu sigui la mateixa i tot això, doncs jo crec que l'exercici de voler saber, de dir jo vull esclarir realment què és el que va passar, jo vull explicar tot això, jo vull posar accions perquè no es tornin a repetir i tal, doncs jo crec que això és una... Jo ho trobo molt a faltar. Crec que quan parlem de corrupció sistèmica vol dir que segurament, perquè tampoc no tenim d'allò, doncs no hi ha una persona fent la feina malament, fent l'adjudicació a dit, fent tal, com deien els meus companys, i per tant el que cal és un compromís. Hi ha partits polítics, com deia la Mireia, que efectivament no ens hem trobat mai en casos de corrupció, i és perquè segurament per estatuts doncs tenim prohibit rebre donacions d'empreses públiques. Aquí no tots els partits poden dir això, és a dir, aquí hi ha partits ara que encara estan rebent donacions d'empreses que fan obra pública o d'empreses que reben concessions o d'empreses que guanyen concursos. I jo crec que...
Vosaltres ho teniu com a Iniciativa, Ramon?
Sí, sí, clar, i tant. Des de fa moltíssims anys.
Nosaltres de sempre...
I alguns partits amb donacions de deutes, per part d'abans.
Sí, també, exacte. Nosaltres, Iniciativa no, veus? Iniciativa encara tenim deute perquè mai ningú ens ha condonat cap deute.
Nosaltres no tenim ni una hipoteca en aquests moments.
Sí.
Amb els bancs.
Ciutadans també té
aquest, en el seu moment, també.
Ciutadans també té això, com això que deia
en els seus estatuts.
Però Ciutadans admet donacions d'empreses, Sergio.
Sí, sí, no pot ser que diguem, però estan...
És igual, la qüestió és que hi ha mecanismes que jo crec que hem de poder aplicar-nos individualment, però que cal també, igual que a nivell institucional, estem avançant moltíssim en aquests instruments, perquè la llei ens obliga, no? Doncs amb el registre de lobbies, amb el codi de conducta dels càrrecs electes, etcètera, etcètera, doncs jo crec que els partits polítics hauríem d'anar sempre per davant de tot això, i no poder fer servir mai més la frase nosaltres fem el que la norma ens diu, perquè la norma sempre és de mínims.
D'acord, doncs Pablo, i també m'agradaria que responguéssim a aquesta pregunta, el PSC també té aquest, com comentava en aquest cas la Mireia o el Ramon, no? Això de no poder acceptar donacions d'empreses públiques?
Compartit no.
Vale. No, és simplement és un tema interessant,
ara
que s'ha sortit, és un tema interessant.
No podem acceptar, no.
Ignasi, em deies que vosaltres sí, com a CUP? D'acord.
Nosaltres, jo, lo primero que quería es reivindicar la profesionalidad de los trabajadores públicos en el ayuntamiento y en toda la administración. Y su profesionalidad, es verdad que siempre puede haber un caso del trabajador eficiente o que se cree eficiente porque obedece a pie juntillas las órdenes de los responsables políticos y ese deber de cumplimiento le lleva incluso a ejecutar acciones que van más allá de su deber público y más allá de la legalidad, pero no es el caso. En nuestro ayuntamiento todos los trabajadores han tenido siempre una actitud estrictamente profesional. Y también me gustaría dejar claro la responsabilidad de los responsables políticos en el caso Palau, que por el hecho de cambiarse de nombre, es que hay que insistir en esto porque los propios miembros del PDCAT están insistiendo que con el cambio de nombre ya aquello ya es agua pasada y no por el cambiarse de nombre cambia la responsabilidad ni política ni jurídica, y espero que la sentencia lo deje bien claro, ¿no? No conozco el detalle en concreto, pero la sentencia deje bien claro que los responsables de Convergencia ahora son... El PDCAT tiene los mismos locales y las mismas prerrogativas que tenía Convergencia en su día, ¿no?
Hasta el mismo número de teléfono tienen.
Y por último, me gustaría añadir que no deja de ser paradigmático que la coincidencia entre la sentencia de este caso y el juicio del Gürtel en Valencia, que es un punto más en el que indica que España y Cataluña no son tan diferentes, porque durante muchos años hemos tenido este sistema que coincide completamente entre que la derecha nacionalista española y nacionalista catalana se ha financiado de una forma irregular y de una forma estructural.
Només una pregunta molt breu, Pablo, ara que estem amb tu i ara passem a l'Ignacio, que el Pere Soler, el portaveu del PSC, deia que trobava que culpabilitzar l'actual govern em semblaria excessiu, deia. Això té alguna cosa a veure en el possible pacte que es pugui repetir, pacte aquí a nivell local?
És el que mencionava al principi, que el hecho de que haya pasado tantísimo tiempo desde que se hizo, desde todo el procedimiento judicial hasta la sentencia, casi 9 años, pues evidentemente el equipo político responsable en su día no es el actual. Es verdad que la Mercedes Conesa era parte del equipo de gobierno, la alcaldesa actual era parte del equipo de gobierno en los años que nos afectan, ¿no? Sí, en el 2003. Sí,
siento decir, digamos, que aquí veo un ánimo por parte del Partido Socialista de perpetuar o intentar de nuevo el pacto y que no entiendo las declaraciones del señor Soler, que como son, digamos, como muy light y muy en defensa del equipo de gobierno y muy muy poco proactivo.
Yo creo que...
Afegeixo una coseta. Ahir repassava... Perdona, Sergio, repassava jo abans d'ahir el ple extraordinari aquest que vam fer, la demanant l'auditoria, i ja hi havia en aquell moment el Pere Soler ja va dir que considerava excessiu i aprofitat, i ens va ser també com el govern, ens va acusar l'oposició d'aprofitar-nos de la situació per demanar el ple extraordinari.
Incluso,
perquè això ja li ve de més
enllà. Dando algún tipo de información que creo que se puede dar en la Comisión de las Zonas Verdes al Partido Socialista últimamente ni está ni se le espera.
No vol saber res.
Resulta muy extraño.
Nosotros tenemos una actitud de defensa de la...
¿De defensa de...?
De defensa, no del gobierno, de defensa de las políticas de actividad, de las políticas activas del local.
Sí, pero eso no es
contradictorio. Eso no es
contradictorio. A nivel municipal, os estáis plegando las exigencias del PDCAT de Convergencia.
Hoy mismo, en este debate, he reivindicado constantemente la responsabilidad del partido.
Disculpa, tu discurso es distinto al del señor Pere Soler.
Bueno, pues preguntarle al señor Pere Soler en este caso.
Quiero para ver, Pablo, si tú tenías información sobre el tema del pacto y ens hi feies.
No, no hay ningún dato, ya, porque la otra vez te solté un...
Claro, es que cada vegada que fem tertúlia ho deixes entreveure clarament.
No, hoy no, en absoluto.
Y ahora ya.
Sí, en aquel caso, ¿no?
Pablo, algún mes.
Pero no, yo creo que esta sentencia, evidentemente, dificulta las posibilidades de relación política del PDCAT con cualquier socio. Porque, evidentemente, tiene una responsabilidad que primero tiene que aclarar y dejar bien claro, ¿no? Como decía.
Veremos también la auditoría.
Esperemos que lo diga el señor Pere Soler también.
Muy bien. Entonces, Ignacio, ¿para acabar?
Sí, bueno, dado que del caso Palau apenas podemos añadir nada más, simplemente dedicar este turno de intervención a defender a mi partido las críticas que se han hecho. Se ha comentado, se ha definido a mi partido como el paradigma de la corrupción. Pero fíjese, si somos el paradigma de la corrupción, que somos el partido que la legislación más dura contra ella ha promovido. Eso en solitario. Eso es verdad, en solitario. Respecto el famoso... Pero, el famoso,
o sea, la presidenta Durán cobraba en B.
Cobraban sobras.
Está mostrado sindicalmente. Es sindicalmente que no tiene...
Oye, la legislación más dura respecto a
que...
El famoso que devuelvan lo robado.
Es un acudit, eso es un acudit.
De este país. El famoso que devuelvan lo...
Se va a acabar, Ignacio.
Vamos a ver, son tres contra uno. Deme un segundo. Al menos una frase. El famoso que devuelvan lo robado se ha estructurado en este país, gracias al Partido Popular en 2015, por la vía de la figura jurídica del decomiso y de la oficina de recuperación de activos.
¿Y qué ha devuelto el PP del todo lo que ha robado?
De momento no ha sido condenado a nadie.
Ah, vale.
A ver, y les voy a decir algo, y quizás como, pues, como exclusiva. Sí, lo pueden
poner
condenado.
Titular, ¿eh? Ay,
por favor.
Sí, Ignacio, es una
oye, exclusiva. El Frente Popular, si me puedo dar un segundo.
El Frente Popular eres tú.
Si por mí fuera, todos los que están encausados se pueden ir a la mierda. De verdad. Yo si os quería los dedos los metería en la cárcel. Porque son gente que se ha aprovechado las siglas de mi partido, ¿de acuerdo? Para su propia riqueza propia.
El president mateix.
¿De acuerdo? Eso es indiciariamente, aprendo un poco de derecho, es indiciariamente. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo.
Buscadeu sense partit.
La exclusiva, Ignacio, tenim una exclusiva.
No, se vayan a la mierda. Las exclusivas que se vayan a la mierda.
Quieres poner como titular que se vayan a la mierda, y lo digo otra vez, que se vayan a la mierda, de verdad, pero es que también somos el partido que no tiene ni un solo cargo investigado en el poder. También somos el partido que está colaborando más con la justicia respecto a sus propios cargos. Ayer mismo salía Cifuentes.
Heu de col·laborar perquè en teniu molts.
La exclusiva generació de polítics del partit, com Cristina Cifuentes, mismo en Madrid, fue la, precisamente la que transfirió toda la información posible a Fiscalia. Bueno, no, es la verdad.
El titular, l'exclusiva, és que com a mínim hi ha dues realitats, tu vius en una i els altres en una altra.
Perdona, se'n sembla només per acabar, perquè abans que ens facin fora, només a l'OI. El divendres tindrem declaracions de l'alcaldessa respecte a aquest tema. No? Tenim una roda de premsa i es tractarà el tema, no? Entenem? D'acord, doncs estarem tots pendents el divendres. Moltíssimes gràcies, ens hem passat 8 minuts, ara jo crec que ens hem d'anar a fer fora superràpid. Gràcies a tots, ens tornem a trobar dimecres que ve.
Molt bé, gràcies. Adéu.